Ja de l'aire del migdia hi ha vingut un pardaler a portar-nos l'alegria. Senyor amo, senyor amo, això no n'hi ha raó, que han tocat les 12:30 i encara estem en el moltó.
Així estan les triades, fortes com els diamants, i les encaixonadores per les fines encaixant. Allà està el tapador, passa el dia repicant, i l'embala, que embala, i el carreter carrellant.
Mira, anem a parlar sobre llavors tradicionals i el patrimoni agrícola. Que quina relació té l'arxiu, per exemple, municipal amb la conservació de llavors locals o coneixements agrícoles tradicionals? Maria Fajardo, molt bon dia.
Molt bon dia a totes.
Santi Cordells, molt bon dia.
Bon dia.
Arxius, serveis públics...
Sí, avui hem tingut així una combinació, la veritat que molt eclèctica. Dins de serveis públics sap la gent que es troba a la regidoria de Medi Ambient i allí hem estat preparant des de fa molt de temps, perquè això ja ho vam contar fa temps, doncs aquest recull de llavors per a poder traslladar-les en algun moment a l'arxiu municipal i ha sigut ara, este mes, aprofitant la 20a edició del mes de la sostenibilitat, quan hem pogut fer i ser trasllat. Allí el que hem estat fent, d'alguna manera, és així a Vila-real, des de fa temps, amb la ONG de Pancara Ecoglobal, que és la que s'encarrega d'estar en els horts urbans, fent d'alguna manera aquest intercanvi entre aquells vilarrealencs i vilarrealenques que volen alguna llavor concreta, bé d'arrelament vilarrealenc o bé de les nostres comarques o fins i tot d'alguna altra zona del País Valencià, amb aquesta tasca que han fet de recuperació de llavors tradicionals, allí poden anar, de fet, avui encara se pot anar allí en qualsevol moment a recollir la llavor que vulguen o a preguntar si la tenen i si no, ells faran de facilitadors per aconseguir-la, si és que la tenen a Libia, per exemple, guardada. I el que hem fet este temps és d'alguna manera aconseguir les llavors més premium, que diríem ara, per a conservar-les. És a dir, aquestes llavors que no són en cap cas per a donar-li-les a la gent i que la gent les pugui plantar, sinó per a conservar-les com a part del patrimoni vilarrealenc i per això la implicació de l'arxiu municipal i el fet de que estiguen guardades allí a l'arxiu. I ses llavors són, ja dic, una mostra d'aquest banc complet que tenim als horts urbans, que està a disposició de la gent i que... és normalment per diversos motius, però aquestes reuneixen el patró idoni del que és una llavor a nivell de genètic, perquè evidentment aquestes llavors són totalment naturals i no estan adulterades genèticament, i es conservaran com a part del nostre patrimoni, perquè cada vegada més, així com són les fonts documentals, i així està en mi el regidor de l'arxiu per explicar-ho millor, però com moltíssimes vegades està el fet de que aquestes fonts documentals ens ajuden a suplir a on encara no arribava la imatge, és a dir, què tenim del segle XIV? Doncs tenim normalment fonts documentals i com a molt quadres pintats, però no tenim fotografies. Després, quan van apareixen les fotografies complimenten d'alguna manera ese patrimoni que ens ajuden a il·lustrar el que tenim. Doncs què podem tindre en el segle XXI i més ara que ens acostem a un canvi climàtic a on moltes espècies estan desapareixent i el que ha tocat fer és una recuperació de llavors tradicionals? Doncs que la gent pugui tocar el que era la batjoca de ferradura, la batjoca de manteca, la batjoca de la bandera, el roget, el batjoco pintat de Vila-real, que el puguem veure, que el puguem tocar, que puguem tindre d'alguna manera o aquest arxiu del patrimoni en forma de llavor. I a banda de tindre autòctones d'ací de Vila-real, el que comentem, I aquest banc de llavors que tindrem també contempla altres que estan dins del catàleg valencià de varietats tradicionals, com pot ser el tema de la carabassa de cacau de Torreblanca, la tomaca de penjar, que saben vostès que la de Alcalá de Xivert és la que és molt coneguda arreu del món, fins i tot, i que està en esa Castelló Ruta de Sabor, però també en tenim, així a l'arxiu de Vila-real, ne tindrem les varietats de tomaca de penjar de Traiguera, de l'Alcora, de Atzaneta, de Vilafamés, de Vilafranca, i també tenim el cigró de Benicarló, que de Benicarló el que es coneix és la carxofa, però també tindrem el cigró de Benicarló, que també és una varietat tradicional. Aleshores, per a nosaltres avui és un dia important, estem molt contents i ara esperem que la gent entenga el que s'ha volgut fer amb este gest simbòlic.
Sí. Senti, allò de les dites, eh? Qui guarda troba i qui sembra recull, perquè la memòria i la terra, si es cuiden, donen fruit.
Hi ha moltíssimes dites al voltant de l'agricultura. Jo diria que sí. Igual estan al voltant del 25% de les dites que tenim en si. I a més és que la paraula llavor, m'he buscat algun text, per exemple, el Tirant-lo Blanc, en el segle XV ja apareix la paraula llavor, i diu, tramés a la contessa que li trametés dues botes de lavor, tal com fica ahí, lavor, d'espinacs de coure. Els espinacs de coure són els espinacs de cuinar, de sí, cocer, sí. D'acord? Aleshores, la paraula llavor, al llarg de la història, de la literatura i de les dites, com està tan bonica que has dit al principi, apareix. Aleshores, quina relació té amb l'arxiu? Doncs, sobretot, una relació simbòlica. Pot ser no una relació directa documental, no? Que són els papers, o avui dia també la digitalització ens ha portat a l'arxiu a mantenir unes altres orientacions, com és la informàtica, en la qual també es manté gran part del nostre llegat, en suport òptic o digital o informàtic. No? Aleshores, la llavor, què significa, què simbolitza? Doncs ja ho diu l'himne del club de futbol, que a més esta casa està molt relacionada nostre, no? El Vila-real, que som un poble industrial i llauraor. Uh-huh. Aleshores, en esta part de llauraors, que té moltíssima més història que la d'industrial, sense menys tindre l'última, doncs hi ha, evidentment, milers i milers de documents relacionats amb com es treballava el camp, evidentment, qui tenia les propietats del camp. Ja sabem que el minifundi és més propi dels valencians que, per exemple, de les terres del sud, d'Andalús, o això, que tendixen més al latifundi, perquè cadascú tenia el seu trosset i conreava el seu trosset i guanyava i es beneficiava del seu trosset. Aleshores, la història de Vila-real, evidentment, importància tota. Després, aquestes llavors que comenta Maria i que ha comentat així algunes varietats, quina és la característica més important? Primer, les varietats en si, perquè aquestes varietats es van desenvolupant al llarg dels segles, de l'intercanvi, de l'observació. No es fan en un laboratori en una setmana o en un mes, com moltes d'aquestes llavors comercials avui dia, sinó que es fan a partir de la selecció al llarg de molts i molts anys dels nostres avis i besavis que han anat triant les llavors que tenien millor gust, que més els agradaven o que s'havien adaptat millor a la nostra terra. Aleshores, diguem-ne que són llavors també que al llarg dels segles s'han adaptat a les nostres necessitats. També formen part de la cultura. Moltes vegades hem parlat així del gos rater. El gos rater, en la nostra cultura popular, bàsicament te'l donaven, te'l regalaven, sí, o te l'intercanviaven o coses així. Les llavors, per moltes raons, doncs, han tingut aquesta característica de que algú ha plantat alguna cosa, li ha eixit molta llavor, i de les que li sobren, que normalment es preparen, els llavors antics se les guardaven, no? Sí. Per a l'any següent plantar-les, doncs te'n donava una part perquè li sobraven. Aleshores, i ser intercanvi, que ara Maria, des de Medi Ambient, l'ha de una miqueta de forçar des de l'Ajuntament i fer, diguem-ne, tota aquesta tasca comunicativa que feu també en esta casa, abans el poble, la gent d'ací de Vila-real, la feia de manera natural, perquè formava part de la cultura seua, l'intercanvi, regalar-se, intercanviar-se totes aquestes llavors que estan adaptadíssimes al nostre territori, al nostre clima. Potser ara no tant amb tot això del canvi climàtic, però que durant segles havien funcionat i sabien conrear i que no tenen el que de vegades en algunes llavors comercials es diu que tenen, no? Que només les pots plantar tres generacions i ja deixen de funcionar perquè el que volen és que vagis a comprar. Aquestes llavors són naturals i aleshores tenen aquesta característica del que les pots anar plantant i plantant. Sabeu que sempre s'ha dit, no? Que aquestes comercials, quan són híbrids i sí, coses rares que fan els laboratoris, arriba un punt que quan vas agafant la llavor de la planta que siga, de la tomaquera, de la carabassa, el que siga, arriba un punt que ja no funcionen bé les plantes, o agarren més plagues, o sí, coses sí, així. Estes no, també estan adaptades a les plagues que tradicionalment podíem tindre així, són fortes, vull dir, tenen una sèrie de característiques fonamentals. La paraula és molt curiosa, perquè encara que no ho sembli, una de les explicacions que es dona a la paraula llavor és que evidentment està relacionada amb el llatí laborare, que laborare, llaurar, llavor, d'acord? I aquí diu que no ve de labor laboris, que labor, clar, perquè què anem a fer al camp? Anem a treballar, és a dir, anem a fer una, en castellà, labor, no? Llavor. Anem a fer una feina, eh? Però la paraula llavor com a feina en valencià no s'utilitza. S'utilitza la paraula tasca, eh? Però sí que existeix el verb llaurar, que sí que s'assembla a llavor. Encara que Coromines diu que realment ve de la paraula simiente, d'ahí ve la paraula seminari, sembrar, i encara que no ho sembli, perquè ja no s'assembla molt, l'etimologia seria la paraula original és seminare, d'ahí ve semare, d'ahí semare, i a l'occità apareix la paraula emmare, emllaur, emllaur hibridada amb la de llaurar, emllaur, i d'ahí ve en la nostra llengua llavor. Occità és la nostra llengua germana, de la qual històricament hem agafat també molt de lèxic i molt de vocabulari, que des dels textos més antics, com he dit, apareix ja en la nostra literatura. Curiositats també del punt de vista dialectal, a Vila-real sol sentir-se la paraula llaor més que llavor.
Anava a preguntar si era correcta.
Bé, sempre he de dir, perquè sempre fas aquesta pregunta, Susana, sí, que en llengua no parlem de correcte o d'incorrecte, parlem de registre. En el registre popular és perfectament correcta, vull dir, la paraula estàndard és llavor. Des del punt de vista també de la dialectologia, fixa-t'hi, així havia portat unes quantes. Els balears diuen llaó.
Llaó.
Després, els orientals, és a dir, Barcelona-Girona, diuen llavor, perquè la R final no la pronuncien. Al nord de Castelló fan el mateix que els orientals, la llavor. No diuen la llavor, diuen la llavor. Després tenim també documentació, Organyà, Balaguer, que és occidental,
sí,
que és com la nostra variant, diguem-ne, la de l'interior de Catalunya. Nosaltres si diem llaor, doncs ells fan com al nord de Castelló, la llaó, la llaó, sense la R final, però es mengen la B.
Sí.
Això, una pèrdua de la B intervocàlica, això bàsicament és per economia del llenguatge. El llenguatge sempre tendeix a economitzar, però per l'etimologia que vos he dit, doncs convé que l'estàndard continua sent llavor, perquè més a veure, al Pradell diuen llavor, no diuen llaor, al Pradell diuen llavor, i també n'hi ha a Mallorca, o sigui, no Balear, sinó a l'illa de Mallorca també diuen llavor, és a dir, que no es fa la pèrdua de la B intervocàlica. La nostra llengua és riquíssima en varietats, alguna vegada hem parlat també de la paraula creïlla, que és l'estàndard, però que a Vila-real diem quereguilla, i que si passem el riu Millars cap amunt diuen pataca,
sí,
i que hi ha pobles d'Alacant que fins i tot diuen truf, relacionant-lo amb la trufa, perquè com ve d'Amèrica, no, la paraula, diguem-ne, l'americanisme és la paraula patata, que també en algunes comarques s'utilitza. Però nosaltres ja sabeu que en assimilació als testicles del bou, d'ahir este plat tan típic que són les criadilles, nosaltres doncs li diem creïlla.
Com aconseguim aquestes llavors en l'arxiu? Perquè nosaltres pensem en un arxiu municipal i pensem en documents, en papers, en fins i tot...
Això t'ho explicarà millor, Maria, perquè l'arxiu el que tenim són unes llavors de tipus simbòlic.
simbòlic.
Les premium, les diguem-ne les llavors mare, eh? Però per aconseguir-les, això Maria, que t'ho expliqui.
Un moment, és a dir, nosaltres el que tenim és, per escrit, les llavors premiums que ens conten la història?
Sí, nosaltres tenim, diguem-ne, la selecció de les millors llavors que n'hi ha són les que guarda l'arxiu, d'acord? Per si fan falta per a les... entenc que per això us ho explicarà Maria, per les investigacions, per el que faça falta, però les durs de cada dia de la gent que vulgui plantar i treballar amb aquest tipus de llavors, això medi ambient.
Clar, Maria. Nosaltres el que hem dipositat en l'arxiu municipal sí. És ixa reserva del nostre banc de llavors, ixes llavors premium, com estem comentant, que són aquelles que a nivell de molts factors, d'humitat, de conservació, de quines han estat la seva obtenció, doncs d'alguna manera estan categoritzades com a les més òptimes que tenim. Aleshores, l'arxiu les té conservades igual que té conservat qualsevol fons documental, és a dir, que només és de consulta. Si s'organitzen activitats, per exemple, per a escolars que visiten l'arxiu o qualsevol persona del poble vol anar a visitar l'arxiu perquè recorda eixa batjoca de la ferradura i de què es diferencia de la manteca, per exemple, que la de ferradura es diu de ferradura perquè té eixa forma de ferraura, que la de la manteca té eixe color, té eixe nom per el color, que és més clar i és semblant de la manteca, que la batjoca pintada de Vila-real es diu batjoca pintada perquè la seva llavor és blanca amb les taques negres. És a dir, és un lloc de consulta. Per això l'arxiu és el lloc idoni, perquè forma part del nostre patrimoni, igual que qualsevol fons documental que allí conservem, que allí podem anar a l'arxiu a veure fotos, per exemple, de com era el cine La Luz, aquells que som de la dècada dels 90 ja evidentment ni l'hem conegut, i allí en l'arxiu trobem fotografies de com era el cine La Luz, per exemple. És el mateix. Exactament igual que qualsevol qüestió històrica que tenim guardada en l'arxiu. Tenim guardat el que és per a consulta i com a fons, com a reservori, de tindre aquestes llavors mare allí guardades i ben conservades en una nevera que estarà en clau, igual que estan els documents que conserven el nostre patrimoni, igual que estan els armaris de l'arxiu, estarà també aquesta nevera.
Però això és algo que no s'havia fet, que ja ho havien fet, és algo que era públic, clar, jo estic assabentant-me d'algo.
No, el tema de les llavors tradicionals es porta treballant ja molts anys. Jo recordo Sancho que ja va fer algunes accions en este sentit, no? El que no hauríem de perdre és la, diguem-ne, la iniciativa política també. Perquè és que jo crec que pel camí, si no ho fem, ja s'han perdut moltes coses. Per exemple, tota la importància que ha tingut històricament la batxoca, en la qual no els nostres iaios, els nostres pares, han treballat en este poble, no? Aleshores, jo sempre pensava que la batxoca hauria d'haver sigut denominació d'origen de Vila-real, perquè ja sabeu el que diuen els historiadors, que fins i tot fixàvem el preu així, hi ha també expressions com la que has dit al principi, com guanyar-se les batxoques, no? I que a més la paraula batxoca és més pròpia de Vila-real que d'altres dialectes que diuen altres coses, com monxetes o coses així, no? Aleshores, forma part del nostre vocabulari, de la nostra idiosincràsia, i s'han perdut, doncs, suposa que té molt a veure també la industrialització, però en un moment donat crec que ens hem adonat que no, el menjar ens fa falta.
Clar, però això ha sigut com, no sé si haurà sigut, després de passar aquesta pandèmia, evidentment, com de cop hem pensat, tenim que saber on està, com està i com la podem aconseguir.
Clar.
Que no vol dir que aquesta tasca no és que ha estat fent-se, sinó...
La diferència entre el que ha estat fent-se durant tot aquest temps, que ha sigut treball d'anys, com ha comentat Santi, que el que es va començar a fer a Vila-real fa molts anys, va ser aquesta recuperació de llavors tradicionals, juntament amb la tasca que també es feia des de conselleria, l'IVIA també ho feia, per a tindre aquest catàleg valencià de varietats tradicionals pròpies de la nostra terra, el que feia d'alguna manera era recuperar-les, tindre-les començar a donar-li de nou un cultiu a veure la viabilitat actual amb el terreny que tenim, que ha anat modificant-se per qüestions com el canvi climàtic, però també altres qüestions com la contaminació o altres factors que ens afecten a nivell de, del que és el nostre sol on llaurem. Però el que hem fet ara, d'alguna manera, el que imita és, o el que intentem fer a xicoteta escala, vull dir que no se malinterprete tampoc, però és això, i ser magatzem de llavors de Svalbard que tenim en Noruega, que és un banc de llavors universal, on hi ha plantes provenients de tot el món, que per això és mundial o global, que està situat allí, per si vinguera una guerra nuclear, per si vinguera, jo que sé, qualsevol cosa que fera que el món, se, que el món tal qual hi coneixem deixarà d'existir, o ara que cada vegada s'abandonen més camps, doncs allí hi ha un reservori que és mundial de moltíssimes varietats de llavors del món. Per què no tindre una cosa aixina a nivell local o a nivell de les nostres comarques en el nostre poble? Doncs pensem que és important no només que la gent pugui anar a aquest banc de llavors que hem anat completant estos anys i que ara compta amb, vamos, no sé dir-vos la xifra exacta, però m'atreviria a dir que són vora 100 llavors de varietats tradicionals del nostre país i que la tenim en els horts urbans a disposició de qualsevol vilarealenc en horari de matí, de dilluns a divendres, quan vulguin, i si volen quedar en cap de setmana o en alguna vesprada, és tan senzill com enviar un correu electrònic a Medi Ambient, d'ací de l'Ajuntament de Vila-real. És a dir, és molt senzill aconseguir aquestes llavors per a que puguen començar a cultivar-les en els seus terrenys, en els seus horts, en els seus balcons, perquè cada vegada més se veuen estos hortets que ho es fa en casa en el balcó, és a dir, en buiga, no? Però el que tenim a l'arxiu és ese reservori, reservori de varietats tradicionals valencianes, que hem intentat anar de les més autòctones a, i anirem avançant a altres varietats valencianes per a que les tinguem allí d'alguna manera per a consultar, és a dir, perquè quan un xiquet o una xiqueta o un jove o una persona adulta vulgui anar a veure la llavor en directe però no tinga la possibilitat o no tinga l'opció de poder plantar-les, que sàpiga que existeixen, que estan conservades, que estan guardades i que ho tenim com una mostra més del que és ixe fons, en este cas fons de llavors, per a que per a que les puguem tocar, les puguem veure i sapiguem que estan conservades com, un, com part del nostre patrimoni, perquè les llavors no deixen de ser part del nostre patrimoni.
Regidor, se podrà aconseguir fer jornades de portes obertes?
L'objectiu, jo crec que jornades de portes obertes o el que siga, perquè necessitem que la gent s'implique. Jo ara estava pensant també des del punt de vista de la gestió del temps, per exemple, mon pare, en un terreny que tenim, doncs ell per afició doncs va i es planta les seues coses.
Clar.
I això tots ho haurem sentit, no? Perquè avui en dia tenim un problema amb la gestió del temps. I sembla que l'agricultura siga per al temps lliure, però no. L'agricultura és un treball i n'hi ha gent que es dedica plenament a això també. També hi ha un tema de el relleu generacional.
Clar.
Un altre tema és la masculinització, és a dir, que cada vegada les dones també es vagin dedicant més a aquest àmbit. Són temes que crec que la meva companya està tractant-los i els està tractant molt bé. Un altre tema també, des del punt de vista cultural, però jo crec que ja traspassa allò cultural, tots ja haurem sentit allò de que les coses fa anys no feien el mateix gust que ara i que ara les tomàques totes tenen el mateix gust. Per què? Doncs perquè moltes de les llavors de les tomaques que mengem es creen en laboratori i es creen totes iguals en el mateix codi genètic. En canvi, aquestes llavors que s'estan impulsant des de Medi Ambient i que simbòlicament també col·labora l'arxiu tenint aquest dipòsit, tenen una variabilitat genètica immensa i cada varietat de tomaca, de quereguilla, de meló, està adaptada al microclima de cada lloc, de cada ciutat, a les hores de sol, a les malalties, les condicions de la zona, tot el que digui. Això provoca que en origen o fa anys el menjar de Vila-real feia gust a Vila-real, com el de Sevilla feia gust a Sevilla, però era propi de Vila-real que les coses tingueren un gust determinat. Com avui en dia tot ho comprem en una gran superfície i no sempre, moltes vegades, ve de llavors que són totes iguals, d'ahir este problema amb el gust. Té solució? Sí, té solució. És complicat? Clar.
Donem la solució. Qui sembra llavors d'ahir cull els sabors de sempre.
Clar. Pot ser l'objectiu està entre combinar les necessitats una miqueta industrials de la societat moderna amb el respecte per les varietats genètiques i que la gent també tinga aquest gust per saber l'origen d'allò que menja, per a que ho valore i que per tant també ho pague, no? Vull dir, una cosa va associada a l'altra.
El que diu vostè, Santi, és la masculinització de l'agricultura. Bueno, demà per l'esperar, regidora, en aquest paraigües de la fira que se farà a Vila-real, demà per l'esperar se farà n'hi ha una promoció molt completa de dones científiques i llauradores.
Correcte. A més, crec que la evolució i també la presència de la dona o la presència femenina en aquests àmbits també ha evolucionat els darrers anys i se'ls ha posat nom i cognoms. Perquè totes les persones que venim de famílies que han sigut llauradores o que han treballat el camp, sabem que no se feia distincions entre si anava l'abuelo o anava l'abuela. És més, després de la seva respectiva jubilació, si no es dedicaven directament al camp, també ho hem vist com van el matrimoni sencer a treballar al camp, a doblar el llom, sense cap tipus de problema. Però ara mateixa veiem com cada vegada més el que són les agrupacions sindicals o de reivindicació d'aquest sector que tantes necessitats té, en especial començant perquè se'ls pague amb preu just allò que produeixen, perquè al final són el primer escaló de la cadena alimentària i pensa que no se'ls paga com els pertoca i sempre reclamen preus justos des d'ací, com han canviat els seus noms, i abans era la Unió de Llauradors i Ramaders, per exemple, i ara mateixa el sindicat de la Unió fa uns anys ja es va convertirà la Unió Llauradora i Ramadera precisament per a incloure a totes aquelles persones que també fan camp o també fan ramat, que també són dones i també tenen aquest rostre, i el que cal fer és posar-les a les dues al mateix nivell i no mencionar només a una part del final del sector, perquè moltes de les persones que no sé per què, i això seria una qüestió sociològica que tal vegada hauríem d'investigar, però la majoria de persones anant a estadística i a nombres d'aquells que lluiten per recuperar certes costums i tradicions o algunes parts de la història que han estat oblidades majoritàriament són dones. Vull dir, atenent als estudis, la majoria d'investigadores que es dediquen a recuperar allò que ha estat oblidat o relegat a un segon plànol, i l'agricultura moltes vegades també ha sigut d'eixos sectors, doncs han estat dones. Aleshores, crec que cal donar-los el protagonisme que mereixen.
És la una del migdia. Sé que tenen reunions els dos. Els dice el que vulguen de temps per a poder acabar?
Nosaltres, mira, jo aprofitant, abans d'anar-me'n, sí que m'agradaria anunciar-los a on me'n vaig, perquè crec que és xulo. Me'n vaig ara mateixa a obrir el sobre per a saber el guanyador dels Premis de la Sostenibilitat d'enguany, en este cas el que s'atorga a centres educatius, que ja saben vostès que versava al voltant de les Bajoques a Vila-real. Aleshores, crec que és un dia molt encertat per a conèixer qui serà el guanyador, i me'n vaig a aquest jurat que comença a la una i mitja, concretament, així que me'n vaig a veure el sobre, com ha quedat la cosa.
Bé, doncs s'aventarem durant la vesprada, ens arribarà segurament la notícia. Regidor?
Posem en valor allò que tenim. Hi ha una varietat que s'ha plantat de mandarina o de clementina a Vila-real, com és la clementules, que és exportada a tot el món. És a dir, a Amèrica planten clementules. Les arrufatines, que també ve d'una família d'ací de Vila-real, i moltes altres varietats que venen d'ací i que nosaltres igual no hem sabut valorar, valga la redundància, tot el valor que tenien. Tot això en una cultura que no hem de deixar perdre. Mira, si em permets, l'altre dia una companya, una amiga, em deia: jo és que no vaig a cert tipus de comerç perquè s'enrotllen molt a xerrar i jo tinc pressa, vull pagar i anar-me'n. Doncs igual hem de fer que la societat vagi més a poc. Jo recomano que, primer, que vagin al comerç tradicional i local i que facin la xerraeta, que coneguen els seus veïns, que parlen amb els seus veïns en la cua, que els coneguen, que fem comunitat i que fem poble. Jo sé que tots anem empreses i que tots tenim mil obligacions, però hem de fer les coses més a poc, igual aquest és el missatge també social que ens donen les llavors i la seva relació amb l'arxiu i amb la nostra manera de Vila-real d'entendre el món.
Pues Santi Cortells, regidor d'arxiu, moltes gràcies per haver vingut, i Maria Fajardo, regidora de Mig Ambient, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Temblant i misteriós, boi treballador, el futur és d'ell. Però no tot és d'arrop en la història que ara vos contaré. Era l'any 1909, els successos de la Pobla. Els obrers van a plegar-se encara, i aquí ho recorda.